Pirotècnia d'alta mar. No sé ben bé la latitud, ni quantes calderes van enceses. És igual, naveguem pels mars del sud, entre les Tuamotu i les Marqueses. L'hora tampoc la sé, s'ha posta el sol i a cada grau l'hora canvia. A proa, l'aigua fa com vidre molt i a popa és tot nevada que es destria. A bord hi ha els seus moments d'orga de gats i els seus moments de gàbia. Qui són aquests desesperats? Són uns semites de la Iugoslàvia, que ara, damunt el pont, amb un eslip o amb un pijama de llustrina, fan el cant del gemec i l'esgarip i el rossinyol i l'ocarina. I els bois de Madagascar? Ara es revifen de llur feina mansa. Uns aspiren la sal que ve del mar amb aquests llavis color de pansa. Altres, tots despullats, entren a fons d'aquesta aigua de greix i de bromera que hi ha en una piscina de llistons feta per al passatge de tercera. Altres es bufetegen en un ring improvisat i el cop de puny es centra, i altres ballen el ball de l'ai que tinc recargolant el ventre. I un, solitari, dins el safareig, renta calces i mitges i camises d'unes senyores, aptes pel mareig, desesperadament grasses i grises. De la cala, on la copra va suant i espera les angúnies del camàlic, surten uns escarbats, de tant en tant, com uns granets de color blau metàl·lic. El salfumant frega els estels i es sent el cor com un rosec de rates. Al pal mestre hi ha xiscles de petrels i xiscles de fragates. Els negres són cassoles de desig. Quin grinyolar, quin remenar la natxa. Quatre mòmies a dalt juguen al bridge i algú dins la cabina s'emborratxa. I aquests oficials, homes de món, que han deixat llur família en captiveri, a Marsella, a Dunkerque o a Toulon, intenten una mica d'adulteri. Em pregunto, és que a bord hi ha bona fe? Estan segures, ànima i armilla? Aquí, la vida crema com un ble i de tan complicada es fa senzilla. Ai, on són els pirates de la mar? On són aquells cruels artistes? Aquí, tot és mecànic i escobart, totes les coses són previstes. On resten els records, les amistats? Les sirenes del tròpic tot s'ho mengen. D'Europa sols hem dut els 7 pecats i aquí tenim com 7 bandits que pengen. Els 7 pecats, per injectar la pell, per no enyorar-nos massa cada dia, és l'únic positiu que hi ha al vaixell. Tot el restant és pura fantasia. Hemisferi austral. A bord, 1937.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics i amigues. Avui és 6 de novembre de 2012. Som a Puntset Ràdio Sant Celoni i això només pot ser Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a totes i a tots els oients que ens segueixen setmana rere setmana, tot i que la setmana passada no hi va poder haver programa. Hola, bona nit, Joan. Què ens espera avui?
Avui tenim un programa com sempre molt atapeït, molt ple de coses i de coses originals fins i tot, ja les veurem després, ja les passem a llegir ara mateix. També saludem la Gemma Grau, que aquí des de la Peixera està fent aquí un conte excel·lent com sempre, i a tota la gent que participarà al programa, vull dir, que són ja tot una trellonga de persones que passem a dir-les ara.
Bé, abans anomenarem l'autor del poema que hem llegit abans de començar el programa, el poema Pirotècnia d'Alta Mar. I l'autor és Josep Maria de Sagarra, un autor d'aquests clàssics que val la pena recuperar de tant en tant. Bé, avui, com sempre, tenim una crònica des de les Illes Balears que ens farà la nostra benvolguda companya Laia Martínez. I a l'apartat de llibres a la carta, avui en Jordi ens parlarà d'un llibre més aviat polític.
Sí, d'un llibre polític, un llibre editat aquest any, concretament 17 anys després de la dissolució de Terra Lliure, es publica Terra Lliure, punt de partida, una biografia autoritzada. En parlarem de seguida.
Un assaig, podríem dir, oi?
Bé, és un assaig escrit a quatre mans, és un llibre d'història contemporània fet des de l'òptica dels que hi van participar.
Molt bé, en Joan ens parlarà a la secció de lletres i música d'un grup rus, Pussy Riot.
Pussy Riot és un grup de punk rock rus, que últimament està molt de... ha sortit als mitjans de comunicació perquè ha tingut uns problemes legals amb el Putin i companyia, i explicarem una mica quin és aquest grup i quines són les cançons que... sentirem algunes cançons i tot, i explicarem una mica què ha passat i on es troben ara aquestes noies.
També tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Morelló. I com que ja feia setmanes que no en parlàvem, avui toca comentar la llista de llibres més venuts, i a continuació parlarem una mica a la secció del món del còmic d'una novel·la gràfica que ha tingut força èxit, Arrugues, de Paco Roca, de la qual per cert se'n va fer una pel·lícula. I també parlarem de la celebració del Saló del Manga a Barcelona fa poc, va acabar aquests últims dies. I com sempre, esperem avui tenir temps, tenim noticiari a la part final del nostre programa, i no, això no podia ser tirant de llibres, sinó que acabéssim el programa amb la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Sí, ja tenim els nostres micròfons la nostra corresponsal de les Illes Balears, Laia Martínez. Bona vesprada, Laia.
Hola, bon vespre. Com anem? Avui vos xerraré de la qüestió de l'Espai Mallorca. Ja sé que tots l'heu anat seguint una mica, no? Perquè l'Espai Mallorca, bé, per si hi ha algú que encara no ho sàpiga, és aquesta llibreria, espai de creació, etc., amb un bar que es troba a Barcelona, al carrer del Carme, número 55, tot i que és una espècie d'ambaixada de les Illes Balears, no? El Principat. I bé, resulta que l'Espai Mallorca, doncs, és un d'aquests espais culturals que estan patint els efectes de la crisi i de tenir una sèrie de governs una mica maldestres, i bé, s'ha pres la decisió de tancar-lo. Aleshores, ahir dilluns es va celebrar un acte per tal de mirar d'aglutinar totes les persones que havien format part de l'espai i també fer una crítica, reivindicar i vetllar per la continuïtat del que transmetia aquest espai. Hi ha hagut molts mesos d'incertesa, sobretot per les quatre treballadores de l'espai, que fins fa ben poc no sabien què passaria ni amb el seu lloc de treball ni amb l'espai mateix, i que la setmana passada van saber que dia 5 es tancaria l'Espai Mallorca, no? Després de que hi haguessin diverses temptatives per diverses parts, el Gremi d'Editors de les Illes Balears, que era l'entitat que gestionava l'espai fins ara, en va anunciar el tancament definitiu. I les institucions balears, que fins ara doncs havien aportat algun tipus de subvenció, el govern balear i el Consell de Mallorca, encara que darrerament només les haguessin atorgat de paraula, doncs van restar en silenci. És a dir, ningú no va qüestionar aquesta decisió del gremi de dir fins aquí hem arribat i abandonar l'Espai Mallorca. I bé, en aquest moment, tot i que ja feia estona que des de l'espai hi havia mobilització, tot el conjunt d'usuaris i d'amics de l'Espai Mallorca s'han organitzat dins un col·lectiu. Aquest col·lectiu es diu Crits i Renou per l'Espai Mallorca i té una pàgina de Facebook, de moment, amb aquest nom, us en podeu fer amics, i inclou, doncs, això, tota una sèrie d'autors, usuaris, etc., persones que estimen la cultura balear i que doncs han format part de totes aquestes activitats a Barcelona, en aquesta seu de Barcelona, que intentaran, tal com s'ha fet créixer, continuar treballant amb aquest projecte per tal de que surti una alternativa que doni continuïtat a l'espai. Això serà, evidentment, com un centre autogestionat, perquè ja s'han temptat diverses institucions i no hi ha ningú, ni a les Illes Balears ni al Principat, que hagi mostrat interès per ajudar en aquesta continuïtat, però, doncs, sabent que en els moments que vivim hi ha moltes coses que poden tirar endavant gràcies a això, a la població, hi ha molts d'ànims, hi ha molt de bon feeling sobre això, no? Sobre el poder fer aquesta, mantenir aquesta continuïtat i compromís que ha estat present durant 14 anys i que, per tant, estaria bé no deixar perdre. Bé, amb aquest objectiu i per donar a conèixer el projecte, s'han celebrat diverses assemblees i ahir es va celebrar una espècie de festa que es va anomenar Festa de Reinauguració de l'Espai Mallorca. La festa, doncs, era una d'aquestes festes en què es barregen diversos sentiments, per una banda il·lusió, però per l'altra, doncs, tristesa i una mica de nerviosisme, però tot i així hi va haver una assistència massiva. El que es va fer, es va llegir primer un manifest, ho va fer en Joan Tomàs Martínez, que és una mica, doncs, el portaveu d'aquesta organització Crits i Renou, en favor de la continuïtat de l'Espai Mallorca. Després hi va haver una concentració, doncs, de diverses personalitats de la cultura, autors de poesia, com Enric Casasses, Arnau Pons, Sebastià Alzamora, per exemple, després na Maria del Mar Bonet, en Roger Mas, doncs van fer la seva presència com a músics, també hi va ser Antoni Clapés com a poeta, i bé, doncs es van anar allargant aquests recitals i concerts i intervencions fins al vespre, i va haver una mica de pica-pica, doncs, amb tot el producte balear que es ven o que es venia fins ara a l'espai, i una mica de liquidació d'estoc de llibres. I bé, bàsicament va ser un èxit en quant a participació i visibilitat. Hem vist fins i tot notícies en les telenotícies de Televisió de Catalunya, i tot això, doncs, des d'aquí les Illes Balears es valora molt. Bé, la conclusió és que avui s'ha emès un comunicat en el qual es diu que l'assistència va ser d'unes més de 500 persones. Jo no hi vaig poder ser, però he mirat les fotos pel Facebook, sembla que sí que hi havia moltíssima gent, moltíssimes cares conegudes dels qui hem anat passant per allí, ja fos fent recitals, exposicions, anant a comprar o fer una cervesa. I bé, avui se celebrarà una assemblea a les 7:30 per decidir com se fa exactament aquest projecte de continuïtat. Bé, res més. Entreu en el Facebook, mireu això del Crits i Renou, i sobretot responeu a les crides per signatures, aneu a alguna assemblea, si pot ser, vosaltres que sou més a prop, perquè l'Espai Mallorca, bé, des de les Illes Balears és molt necessari. I això és tot avui. Vinga, una ferrada, gràcies. Adéu.
Esperem que l'Espai Mallorca, doncs, torni a renéixer de la sotragada que s'ha fet i torni a ser un espai cultural de referència que fa de pont entre les illes i Catalunya.
Llibres a la carta.
Bé, doncs avui a Llibres a la Carta parlarem d'un llibre publicat aquest any, un llibre escrit per Carles Sastre, Carles Benítez, Pep Musté i Joan Rocamora. El llibre es diu Terra Lliure, punt de partida, i el subtítol és 1979-1995, una biografia autoritzada. És un llibre publicat dins la col·lecció Llevat, d'una nova editorial que es diu Edicions del 1979, que de fet sembla una editorial creada expressament per l'edició d'aquest llibre, perquè 1979 és l'any de fundació oficial de Terra Lliure. Llavors, quin és l'interès d'aquest llibre? L'interès d'aquest llibre, en primer lloc, és venir a completar una sèrie de llibres que existeixen sobre el tema, i tenir en compte que els quatre autors són quatre autors molt implicats en l'organització armada Terra Lliure. Per una banda tenim Carles Sastre, que si bé potser no ho declara ell, però és, va ser considerat un dels dirigents de Terra Lliure i per això va ser detingut. El que passa és que la seva trajectòria de militància política és anterior i, de fet, en aquest moment és un sindicalista en actiu i és el pres català que ha passat, o pres independentista català que ha passat més temps a la presó. Després tindríem Carles Benítez, que seria de tots quatre el que sí que és pròpiament reconegut com a dirigent de Terra Lliure. En aquest moment, doncs, porta Llibertat.cat. Pep Musté, que va ser detingut precisament per ser considerat el responsable de l'aparell logístic de Terra Lliure durant la darrera etapa de l'organització armada, i finalment Joan Rocamora, que va ser el primer detingut en l'operació Garzón del 1992. De fet, el títol indica, per una banda, els límits geogràfics, perdó, geogràfics, cronològics, d'aquest estudi, d'aquest llibre, 1979-1995, i a més indica que és una biografia en el sentit que és tractada l'organització d'alguna manera com un ésser vivent, però sobretot és un punt de confluència de moltes biografies. Tant és així que el llibre, doncs, inclou una dedicatòria a tots els militants independentistes que han donat la vida per una terra lliure, aquells que han patit detencions, tortures, exili, presó, etc, etc, i precisament inclou en els annexos unes biografies de militants independentistes que van morir o bé en accions armades o que en el moment d'edició del llibre ja havia mort i, per tant, segons la seva significació, se'ls dona més o menys relleu. Estem parlant, per exemple, d'un dels fundadors de Terra Lliure, doncs el Josep Maria, a veure que ho digui bé, Josep Maria, Josep de Calassans, perdó, Serra i Puig, en Cala, un dels fundadors de Terra Lliure, o d'altres que van morir en accions armades, com Joaquim Sánchez, o Josep Antoni Villescusa, Fèlix Gonyi o Martí Marcó. Això ho trobem en els annexos. Què és Terra Lliure, punt de partida? El llibre inclou una tesi, de fet. La tesi del llibre és que, sense mitificacions d'aquesta organització que va efectuar accions de caire armat, accions armades entre el 79 i el 95, accions d'allò que seria considerat més aviat propaganda armada, és a dir, no una guerra declarada, sinó, en tot cas, accions que serveixen per difondre una idea i per atacar, doncs, interessos contraris. Diguéssim que la tesi seria, bàsicament, que la lluita de Terra Lliure, durant els seus 15 anys d'existència, va tenir dues virtualitats, podem entendre virtuts. En primer lloc, fer conèixer el moviment independentista i els seus objectius, i en segon lloc, situar forçosament l'independentisme incipient en unes posicions de ruptura amb el sistema polític i econòmic dominant. Així trobem, doncs, que el llibre conté sis parts i que aquestes sis parts corresponen, en primer lloc, als precedents històrics, a continuació, el naixement i bases polítiques, serien els anys que van del 68 al 79, és a dir, els precedents. A la tercera part ens parla d'expansió i la incidència de Terra Lliure entre el 80 i el 88. En la quarta part, de la crisi i operacions de liquidació de Terra Lliure entre el 89 i el 91. I passem a la cinquena part, l'ofensiva de l'Estat i dissolució entre el 92 i el 95. I, finalment, la sisena part, punt de partida, balanç d'una experiència, és a dir, la conclusió i la valoració de l'experiència. Realment, el llibre ve a completar una sèrie de llibres que ja havien tractat el tema i que forneixen, doncs, una bibliografia sobre la qüestió prou interessant. Ells, els autors, els quatre autors, només reconeixen tres llibres com aquells que porten informacions que poden ser considerades prou fiables. En primer lloc, un que recull els documents de Terra Lliure, Parla Terra Lliure, publicat pel Jong, edicions del Jong, l'any 2000. Després, el llibre d'un dels militants de Terra Lliure, d'un dels que va participar, diguéssim, en l'acció contra Jiménez Los Santos, en Jaume Fernández Calvet. El llibre es deia Terra Lliure 1979-85. I, finalment, un altre, que és un recull d'entrevistes, L'independentisme armat a la Catalunya recent. No són els únics llibres que parlen del tema. El que passa és que sí que són aquells que emmarquen la informació fiable segons els autors del llibre. Així, ells descarten altres llibres sobre el tema, com, per exemple, Terra Lliure, la temptació armada a Catalunya, de Ricard Vilaragut, que consideren que recull opinions interessants de diferents protagonistes, però està llastat per mancances importants en l'anàlisi política. També descarten el llibre de Frederic Bentanachs, Memòries d'un rebel, records d'un exmilitant de Terra Lliure, perquè el veuen escrit en una clau autojustificatòria que serveix per mostrar tan sols alguns aspectes de la personalitat de l'autor. Igualment, doncs, descarten De les armes a les urnes, escrit per Oriol Malló, perquè és un llibre d'encàrrec que entenen que vol justificar l'apropiació indeguda que en determinats moments, doncs, van fer certs sectors de l'independentisme de, diguéssim, la lluita independentista. Així doncs, és un llibre molt recomanable, és un llibre ple de detalls, fins i tot se'ns explica, per exemple, com elaboraven, no en detall, però se'ns donen pistes sobre com s'elaboraven els artefactes explosius de cloratita, és a dir, d'on procedien les matèries primeres per elaborar l'explosiu, se'ns diu, la procedència geogràfica i el seu ús inicial. Eren productes, doncs, d'aplicació agrícola. I ens donen exemples com el cas dels militants de l'FLNC Corsos, que feien servir, doncs, el mateix tipus d'explosius. En fi, és, doncs, un llibre sintètic, molt ben escrit. Hem de tenir present que un dels autors és un periodista i l'altre un llicenciat en filologia catalana, i informativament molt complet i molt interessant. Per tant, un llibre molt recomanable.
Lletres i música.
Bé, a l'espai Lletres i música d'avui presentem el cas d'un conjunt de música punk rock rus que es diu Pussy Riot, escrit Riot, és en anglès això. Això, els que sàpiguen una mica d'anglès ho sabran de seguida, i els que no ho saben haurem d'explicar què vol dir. Vol dir conja juganers,
Perquè són... de fet seria, si vols, la revolta dels perrussos, o l'avalot dels perrussos, o l'aldarull dels perrussos, sí, una cosa així, la rebel·lió dels conys, ja que has utilitzat aquesta paraula. No?
Home, és la paraula que surt quan fas aquesta traducció.
Sort que no estem en horari infantil, ara.
No, aquestes hores ara ja no hi són. Bé, són un conjunt de dones molt feministes, molt combatives, molt rebels, i per això fan actes de rebel·lió amb els seus cossos, que es dedica... és un col·lectiu, per això, no? Són un col·lectiu de 12 persones que formen aquest conjunt. 12 membres que són les que canten, diguem-ne, les que surten a actuar. Però aquestes 12 membres són persones que quan surten, doncs, van vestides de colors llampants, van passar muntanyes. El passar muntanyes no ho fan només perquè fa molt fred allà, sinó perquè així no les puguin reconèixer. Perquè fer això, el que fan elles allà, perquè elles actuen sense demanar permís a qualsevol carrer, a qualsevol església, a qualsevol garatge, es posen allà, bum, a cantar, i és clar, i no crida els mitjans de comunicació perquè si no, no podien filmar-ho, i hi ha uns quants que són d'ells que les filmen i passen això per internet, no? Per tant, jo recomano que els que els interessi veure les actuacions d'aquest conjunt de Pussy Riot, doncs que hi vagi, que vagin a internet i vagin a YouTube i veurem moltes coses d'aquestes actuacions. Bé, en tot cas, doncs, utilitzen escenes provocadores, en diuen ells guerrilleres, quasi bé, en llocs públics inusuals, i s'editen en vídeos musicals i a internet. Els seus temes són el feminisme, com he dit, la comunitat LGBT, és a dir, lais, gais, bisexuals i transsexuals, és el tema aquest, també, i els trets, i això és molt important, de l'oposició al president rus, Vladimir Putin. Bé, el 21 de febrer d'aquest any, fa pocs dies, com ell qui diu, cinc membres del grup van fer una presentació a Moscou, a la catedral de Sant Crist, de Crist Salvador, que és una catedral ortodoxa, i ja van fer una actuació, diguem-ne, curta. Era un moment que no hi havia cap funció religiosa, eh? Hi havia quatre persones allà, diguem-ne, resant, però no hi havia ningú més. I van anar allà ells amb el seu equip de filmació i tal, i van fer una actuació allà i van cantar l'oració punt Mare de Déu Chest Put Away, és a dir, Mare de Déu, que el Putin el foti al camp, no? que se'n vagi. I és clar, això, evidentment, això en rus, eh? Això és la traducció que fet aquí perquè s'entengui. Les dones van dir que la seva protesta anava adreçada al líder de la Iglesia Ortodoxa pel suport que va donar Putin durant la campanya electoral. I ja suposo que sabeu que aquesta campanya electoral va ser motiu de moltes polèmiques, perquè deuen que hi havia hagut frau, i realment sembla que va ser així. I per això el grup de Pussy Riot va decidir, doncs, prendre part en aquest combat, donar suport a tota la gent que protestava contra això, i això ha sigut les conseqüències del que ha passat. Arran d'aquest diguem-ne, de happening que van fer en aquesta església, el 3 de març, dos dels membres del grup, la Nadezhda Tolokonikova i l'Ashkiva Maria, van ser arrestades i acusades de gambarrisme. Un tercer membre d'aquest grup, la Yekaterina Samuchevich, va ser detinguda el 16 de març i, denegada la llibertat sota fiança, van estar a la presó fins a l'inici del judici, que va ser a finals de juliol. I el 17 d'agost de 2012, els tres membres van ser declarades culpables del vandalisme motivat per odi religiós, i cada una d'elles va ser condemnat a 2 anys de presó. Això en parlem, per això, un amic més endavant. Perquè veieu una mica l'estil de cançó d'aquest punk rus, ara veurem una mostra amb la cançó Karim Has que toquen elles. Hi ha un tipus de punk, que és la música que és aquest tipus sincopada i tal. Ara veurem per això altres mostres més endavant, no? Aquest grup, a més, quan fa entrevistes, perquè no sigui tan fàcilment saber qui són, fan servir pseudònims o sobrenoms. Per exemple, fan servir el nom de Balaclava, Gat, Serafín, Terminator, Blondie. I això, ara parlem amb el Terminator, vull dir, és una noia que no vol dir el nom perquè no sabessin qui són, no? De tota manera, clar, amb els mitjans que hi ha de detecció d'imatges i tot això, demà ser gaire difícil saber qui eren en definitiva. També diu que admeten aquest grup a qualsevol persona, encara que no canti molt bé, perquè del que es tracta és de cridar, diu. Com que es tracta de cridar, ho pot fer quasi igual. Qualsevol dona, i per tant qualsevol dona és admesa aquí. També diu que una mica de la ideologia d'aquest grup s'inspira en bandes de punk rock bàsicament americanes i altres llocs, per exemple, una banda que es diu Oi, una altra que es diu Angelic Upstairs, una altra que es diu Cogney Regets, el Sham 69, The Four Skins, i també especialment un grup que es diu Bikini Kill, amb la Karen Feinlein, i un grup que es diu Riot Grrr, que és un grup de la dècada del 90 que va ser el que va inspirar a la creació d'aquest grup de Pussy Riot. Afirmen que el que tenim en comú amb aquests grups, diu, és desvergonyiment, lletres políticament carregades, la importància del discurs feminista i una imatge femenina no estàndard. La diferència és que Bikini Kill actua en els locals de música específic, mentre que Pussy Riot fa els concerts en llocs no autoritzats. En general, Riot estava estretament vinculada a les institucions culturals occidentals, els equivalents que no existien a Rússia. Per això van veure ells obligats a fer aquest nou grup. Tolonikova i el seu marit Piotr Versilov i Samutevich eren tots membres de l'anarquista col·lectiu Boina, des dels primers dies de 2007, fins que va haver un trencament el 2009 i es va crear aquest grup. Després de la separació es va formar un segell independent en seu a Moscou, també anomenat Boina, dient que tenia el mateix dret a utilitzar aquest nom que el fundador, Boina Borotinokov Oleg. Pussy Riot és generalment considerat com una branca de la facció de Moscou de Boina. Centrem una de les cançons més emblemàtiques i més que se sent més per internet d'aquest grup, que és Kill the Sexies. La sentirem tota, perquè Kill the Sexies ja no cal que tradueixi, suposo. Sabeu què vol dir, no? Vinga, som-hi.
Муж твой будет в продушек носках, всю жизнь будет в продушек носках. Мать твоя в грязной посуде, протухшей жрачкой в грязной посуде, пережаренной курицей моет полы. Мать твоя живет в тюрьме. Горшки отмывает, отстойно в тюрьме никогда не бывает свободы. Адская жизнь, господство мужчин. Выйди на улицу, освободи женщин. Нюхайте сами свои носки. Жопу свою не забывайте чесать. Рыгайте, плюйте, бухайте, срите, а мы с радостью побудем лесбиянками. Сами лохи, завидуйте пенису, длинному пенису друга по пиву, длинному пенису из зомба ящика, пока уровень говна не дойдет до потолка. Стань феминисткой, феминисткой, стань. Миру мир, мужчинам конец. Стань феминисткой, уничтожь сексиста, убей сексиста, смой его кровь. Стань феминисткой, уничтожь сексиста, убей сексиста, смой его кровь.
Per acabar això, dir que el dia 4 de juny d'aquest any, estem parlant sempre, van ser presentats càrrecs formals contra el grup i se'ls va condemnar a estar 2 anys a la presó. Primer eren 8 anys, després 7 anys, finalment 2 anys. Però el problema és que han de parar unes presons, diguem-ne, com els gulags estalinians. Unes presons on te posaven els dissidents una mica perquè es morissin allà. I és clar, això que passi això el 2012, doncs és una cosa realment grossíssima, que fins i tot el mateix Putin ha dit que, home, que no li agradava el que feien, però que no calia que se'ls tractés tan durament. No sé si he tingut un entendriment d'acord momentani, perquè moltes de les cançons anaven dedicades a ell, i el Kirill primer, que és el cap de l'església russa d'allà, que també va ser, diguem-ne, atacat. I de tota manera, ara estem a l'espera de que hi hagi un d'allò, una mena d'apel·lació perquè revisi la sentència, i que diu que, tot així, el seu advocat, Mark Feigin, va dir, de les tres acusades, va dir que apel·laran al veredicte, però que sota cap circumstància les noies demanaran un perdó de Putin. No suplicaran ni s'humiliaran davant tal fill de puta. Això ho diu el mateix advocat i són paraules textuals, no m'ho invento. Per tant, doncs, ja veiem com van les coses, no? Tolonikova va declarar que el nostre empresonament serveix com un senyal clar i inequívoc que la llibertat s'està traient a tot el país. Bé, deixem-ho aquí i vinga, espai següent.
La crònica.
Bé, i a l'espai crònica des del País Valencià tenim la benvolguda companya Empar Morelló, que sempre ens explica coses interessants de les Terres del Sud. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Una setmana més, i això que la setmana passada no vam tenir crònica, i aquí a València van passar moltes coses perquè es van lliurar els Premis d'Octubre, ja ho heu vist a la premsa, però també com que és l'any fuster i això dels Premis d'Octubre ja ha passat i potser podem dedicar un programa més especial a parlar-ne dels autors i de les obres premiades, doncs com que és l'any fuster, dic, repassarem els actes de l'any fuster, que són molts. Aquesta setmana hi ha una sessió, justament avui, hi ha hagut una sessió sobre Joan Fuster i la literatura a càrrec de Jaume Pérez Montaner, que és un professor de la Universitat de València, traductor, també poeta. Veritat, dins del cicle que us vaig dir ja que va començar en octubre sobre les converses fusterianes. Era una de les converses que s'emmarcava dins de la Setmana dels Premis i veia que aquesta sessió d'avui ha tancat, diguem-ne, aquestes converses. Ha estat molt interessant i bé, en principi, ja us dic, sobre Joan Fuster i la literatura, n'han parlat, ha sigut una taula redona, s'ha explicat un poc la trajectòria de l'autor. I bé, i no sols és aquest l'acte de Joan Fuster, també aquesta setmana la Universitat de Castelló, la UGI, prepara la recta final d'activitats de l'any Fuster a les universitats. Ahir a Castelló, a la Universitat Jaume I i també estos dies a la Universitat de València, s'organitzen les activitats, diguem-ne, al voltant de la celebració de Nosaltres els Valencians, veritat. Es va parlar ahir a la Universitat de Castelló, com us dic, de la Plana, i aquesta setmana es parlarà també a la Universitat de València. Hi haurà una exposició, participarà el professor Josep Boira, professor de la universitat, també l'escriptor Artur Aparici, de la Jaume I, sociòleg, i Toni Mollat, professor i sociolingüista de la Universitat de València. Hi haurà també la presència simbòlica, però a través de Vicent Pitar, de l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló. I després la sessió que comença avui, a la UGI es va poder seguir en vídeo, que és també una cosa interessant, així que si poseu www.jotxa.ugi.universitatjaumeprimer.es trobareu ahí el vídeo que està penjat. Després, què més coses tenim dins d'aquests mateixos actes? La Setmana Cultural a la Facultat de Filologia i Traducció. Volen donar una visió i anàlisi sobre la cultura valenciana, la cultura popular valenciana. Ahir va ser el Dia de la Poesia Valenciana. Parlaren de la diversitat i la diversió, la diferència un poc i la vessant lúdica d'aquesta diversitat també. Avui dimarts a les 6:30 hi havia una taula redona sobre la situació cultural del País Valencià, amb la participació d'actors i d'actrius del País Valencià i la Plataforma per la Cultura. I després, demà dimecres, hi ha la projecció del documental València necessita una cançó. És un documental que ha estat elaborat amb molta cura i després d'aquest documental hi haurà l'actuació de Pep Gimeno, el Botifarra. Tot això ho organitza el Bloc d'Estudiants Agermanats i Germania. I serà a la Facultat de Filologia, a la Sala de Juntes, el dilluns, el dimarts i el dimecres, a la Sala de Graus Enric Valor de la mateixa facultat. Tots els actes començaven a les 6, així que no us en perdeu cap. I després voldria deixar-vos amb una cançó que ha estat premi, suposo que us sabeu assabentat perquè he citat en la premsa, ha estat premi de la cançó en llengua minoritària. És una cançó algueresa, val la pena escoltar-la i aquí us la deixo, que vos agrade molt. Ens veiem. Adeu, que tingueu molt bona vesprada. Adeu, adeu.
Algué para gran falta quanti te deixarà, la mia ja n'hi és n'ara. Qui trista que és la talda, la veu del carreró, lo so del campanil, lo cel de mil curos, l'ànimo gentil, la veu del ca... meu sentiment diventa malaltia. Al llum de la mia gent no viva en harmonia. Als braços de l'algué jo tenc i detonar la gent del meu país. Jo vull tot abraçar als braços de l'algué. Jo tenc i detonar la gent del meu país. Jo vull tot abraçar. Mare gran falda de quanti te deixarà la mia genia i esnarà qui trista que és la talda, qui trista que és la talda.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Bé, amigues i amics, toca fer repassar la llista de llibres més venuts. Concretament hem consultat les dades que ens dona la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura de la setmana 43-2012, o sigui, de la setmana del 22 al 28 d'octubre, la setmana passada. I els llibres més venuts en català de ficció són llibres que ja coneixem. Els tres primers a la llista són llibres que va comentar l'Helena, aquella trilogia eròtica, Les 50 ombres d'en Grey, 21 setmanes al mercat, i la setmana anterior també estava el número 1. El número 2 és també la segona part, 50 obres més fosques, i el número 3 és la tercera part de la trilogia eròtica, 50 ombres alliberades.
Aquesta no serà la que té contacte amb aquesta editorial que fa aquesta, això?
No
perquè
sé.
Perquè és molt curiós que els tres.
Es veu que han tingut molt èxit, eh? Ho he mirat en altres llocs i també ho diuen, eh? Concretament ho he mirat a la web del periòdic de Catalunya i diuen exactament això.
Anatomia de Grey, estem parlant encara.
Sí, 50 ombres d'en Grey.
És claríssim, sí, s'estan venent molt. És un fenomen, en parlen a les televisions i tot.
També són a l'Amazon, en català.
Diu Victus, d'Albert Sánchez Pinyol, en castellà, i 50 ombres d'en Grey lideren una setmana més respectivament en castellà i en català la llista dels més venuts del periòdico. Número 4, tornem a l'antologia, a la Fundació d'Audiències de la Comunicació i la Cultura. Número 4, L'hivern del món, de Ken Follett, també editat per Rosa dels Vents. Els quatre primers són d'aquesta editorial, potser sí que haurem de començar a pensar malament. Els quatre primers són d'aquesta mateixa editorial. A mi hi ha una cosa que em preocupa, ja ho hem dit alguna altra vegada, que el número 5, el número 6, el número 7 i el número 9, tots quatre en català, són llibres que els demanen a les escoles. Llavors, doncs, home, potser hauríem de deslligar una mica la venda de llibres en català dels que es demanen a les escoles, perquè si no sembla que depenen massa del món educatiu, diguem-ho així. El número 5, com deia, és Antologia de Josep Carner, d'Educaula. El número 6 és Drames Rurals, de Víctor Català, també d'Educaula. I el número 7, Tirant lo Blanc, Episodis Amorosos, de Jonat Martorell. Número 8, Lliures o Morts, de David Montserrat, editorial Columna. I aquest de Lliures o Morts resulta que també és un dels llibres més venuts a llibres.cat.
S'ha presentat aquí al Baix Montseny.
Sí.
Jo recordo a Sant Esteve Palautordera.
I a Santa Maria. Ah, sí.
A Sant Esteve, pot ser? En un acte de l'ANC?
Ah, exactament, allà.
El número 9, L'arbre a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor, Educaula. I el número 10, L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, de Jonas Jonasson, editorial La Campana, que aquest ja n'havíem parlat per Sant Jordi, aquest fa moltes setmanes. I a l'apartat de no ficció, número 1, Delenda et Hispania, d'Albert Pont, editorial Viena. Penso que potser en parlarem d'aquí algunes setmanes.
D'aquí algunes setmanes, quan l'hagin llegit.
Número 2, Atena, lectures de filosofia, d'editorial La Magrana. Número 3, Converses amb Teresa Forcades, d'Eulàlia Tort, editorial Dau. Número 4, El caminant davant del Congost, de Jordi Pujol, Edicions Prova. Número 5, Corre o morir, de Kilian Jornet, editorial Ara Llibres. Número 6, Lunari 2013, calendari lunar per l'hort, de Michel Gros. Número 7, les millors rutes per trobar bolets, de Marc Estevez, Casa Bosch, editorial Ara Llibres. Un llibre bastant...
No és de sorprendre que es vengui.
No,
en aquest moment.
En aquesta època no és, no és, anava a dir, no és normal, no, no, és, no és estrany.
És estrany.
Número 8, Una motxilla per a l'univers, de Elsa Ponset, editorial Pòrtic. Número 9, Un cel de plom, de Neus Català, d'Ara Llibres. I el número 10, La necessitat de ser útil, de Moisès Brogi, edicions 62. Doncs ja veieu que alguns d'aquests llibres surten també a la llista de llibres més venuts de llibres.cat, com aquesta que hem dit de 50 ombres d'en Grey, L'hivern del món, de Ken Follett. O sigui que realment les dades aquestes semblen bastant ajustades perquè ho hem trobat a diversos llocs. Som-hi, doncs. I keep hearing you're concerned about my happiness,
but all that thought you're giving me is... El món del còmic.
Bé, amigues i amics, és hora de parlar del Saló del Manga, no del Saló del Còmic, eh? Recordeu que són dos salons diferents, i el que s'ha acabat aquest cap de setmana és el Saló del Còmic japonès, per això se'n diu el Saló del Manga. I sembla que aquest any ha estat espectacular. Es veu que l'any passat havien obtingut 65.000 assistents, i com que aquest any havien canviat de lloc, en comptes d'estar a la Farga de l'Hospitalet, ho han fet a una mena d'estand de la Fira de Barcelona, allà a Plaça Espanya. Doncs com que era un lloc més cèntric, més conegut i més gran, també es pensaven que arribarien a aconseguir un 10% més d'assistents. I bé, deien, bé, doncs potser amb uns 70.000 ja n'hi haurà prou. Però és que resulta que de 65.000 visitants de l'any passat han passat a 112.000 d'aquest any. El 72% més. I es veu que el germà gran d'aquesta fira, el Saló del Manga, que és el Saló del Còmic, que és l'altre saló més històric, diguem-ho així, resulta que en té només 108.000 d'assistents. O sigui que el Saló del Còmic japonès ja s'ha fet més gran, precisament, que el que sempre hi havia sigut. Aquesta edició, la 18a edició del Saló del Manga, ha estat marcada, com dèiem, pel rècord d'assistència, però sobretot pel destacat paper que ha tingut la gastronomia japonesa. S'ha creat una nova zona amb la presència de diversos restaurants perquè els assistents poguessin degustar el menjar nipó. A més, un dels moments estrella d'aquesta cita va ser el retrobament en aquesta fira de Ferran Adrià i Hiroyoshi Ishida, xef del restaurant japonès més exclusiu, el Mibo. A més, el Saló va comptar amb la visita d'un dels dibuixants japonesos de més èxit en l'actualitat, Hiro Mashima, autor de les supervendes Fairy Tail. I també va ser-hi present a la fira Masao Maruyama, fundador de l'estudi d'animació Madhouse i responsable de les pel·lícules de Satoshi Kon, i a més d'un centenar de sèries d'animació. Un altre dels protagonistes destacats d'aquesta fira va ser la incombustible Bola de Drac, que va tornar a omplir el recinte de fans en el 20è aniversari de la publicació del manga d'Akira Toriyama aquí a Catalunya. El Saló va celebrar un rècord Guinness de persones disfressades de personatges de Dragon Ball, de Bola de Drac, i amb una exposició on, entre d'altres, es van mostrar les mítiques fotocòpies que els catalans intercanviaven a inicis dels anys 90. La propera edició del Saló del Manga de Barcelona se celebrarà entre el 31 d'octubre i el 2 de novembre de 2013. Però no tot són bones notícies, perquè resulta que el director de Ficomi, que és l'entitat que organitza el Saló del Manga i el Saló del Còmic, estava perplex davant la paràlisi de la Generalitat respecte del Museu del Còmic de Badalona, que es veu que és a mig fer. Es queixa aquest senyor, diu que la Generalitat té diners i troba diners per allà on sigui per això de l'Hermitage que volen fer a Barcelona, i en canvi es veu que tenen aquest projecte empantanegat des de fa molt de temps. Es veu que l'Ajuntament de Badalona ha fet ja una certa inversió per crear aquest museu, però la Generalitat diu no es posa les piles. Diu, no hem tingut cap reunió amb la Conselleria de Cultura des del mes de febrer, entenc que les retallades facin repensar el museu, però ni tan sols s'està avançant sobre el contingut del projecte. Diu, a Catalunya el sector del còmic és innovador, emprenedor. El 95% de còmics que es venen a Espanya són d'editorials catalanes, i el museu serviria per potenciar una indústria en què som capdavanters. A més, recorda Carles Santamaria que l'Ajuntament de Badalona ja ha fet una inversió molt important per acollir el Museu del Manga. O sigui que ja ho veieu, d'acord? Ja ho sé, els nostres oients ja sé que estan esperant que parli ara mateix d'un altre apartat, el llibre, la novel·la gràfica de Paco Roca, que es diu Arrugues, però no tenim gaire temps i per tant ho hem de deixar per la setmana que ve. Continuem amb el noticiari.
El noticiari.
Bé, Per tots els oients que visquin a la zona de Baix Montseny o en contorns, fem saber que el divendres, aquest divendres que ve, el 9 de novembre, a les 8 del vespre, a la sala Bernat Martorell de Can Ramis, de Sant Celoni, tindrem una tertúlia amb Jesús Pacheco i el seu blog Elogi de l'Escorpí, dintre d'un apartat que ell anomena Literatura 2.0, escriure al segle XXI. Recordeu, dos tals de lletres amb Jesús Pacheco, divendres 9 de novembre a les 8 del vespre a la sala Bernat Martorell de Sant Celoni.
Bé, i ens ha parlat l'Empar abans dels Premis d'Octubre. Si més no, farem un repàs ràpid dels títols i dels autors. Hem de consignar que l'escriptor Tomàs Llopis, de Beniarbeig, a Alacant, s'ha proclamat guanyador ex aequo amb Carot Rovira, Josep Lluís Carot Rovira, el Premi Andròmina de Narrativa amb la novel·la històrica I amors que pesen 100 anys. Recrea una nissaga històrica. Pel que fa a l'obra de Josep Lluís Carot Rovira, es diu concretament La passió italiana i és una obra memorialística sobre els seus vincles amb Itàlia i la cultura mediterrània. Pel que fa al Premi d'Assaig Joan Fuster, està per l'obra Un antídot contra l'extrema dreta del periodista Toni Cruanyes, que treballa per TV3 a París. I, finalment, el Premi de Poesia Vicent Andrés Estellers ha estat pels poemes de Josep Anton Soldevila, nascut a Barcelona, que conformen el llibre El mur de Planck. Passem a la següent informació.
Bé, aquesta setmana es tancarà, es clausurarà la cinquena mostra de cinema occità de la Generalitat. Una taula rodona i la pel·lícula Les Saisons tancaran, com dèiem, aquesta cinquena mostra de cinema occità que s'ha portat a terme en diverses localitats de Catalunya i Occitània en els darrers mesos. Això es farà a la Filmoteca de Catalunya el dia 8 de novembre, o sigui, si avui és dia 6, doncs això serà demà passat, dijous 8 a les 7 de la tarda. L'acte de cloenda d'aquest certamen s'obrirà amb diverses intervencions oficials i després hi haurà una taula rodona. Catalunya i Occitània, coneixem prou els nostres veïns? Cinema, cultura i mitjans de comunicació occitans. I després hi haurà, per tancar aquesta mostra, aquest llargmetratge precedida del curtmetratge L'Oluenc de Man, que deu voler dir El llarg de mà, m'imagino, guanyador dels Premis Llanterna Digital 2012. Totes dues projeccions, el llargmetratge i el curtmetratge, s'oferiran, lògicament, subtitulades en català.
I en el foc nou d'una altra llengua. Aquest eslògan serveix per presentar les quartes jornades marcelianes. Es fan des d'avui mateix, dimarts 6 de novembre, de fet ja ha començat, quan sentireu aquest programa ja està pràcticament acabant, les activitats d'avui, que es fan a l'Institut Francès de Barcelona. Per tant, no hi ha temps de denunciar perquè ja haureu fet tard. Però sí que demà, dijous i divendres hi ha activitats, però aquestes vegades no a l'Institut Francès, sinó al Centre Cívic Pati Llimona, que està al carrer de Regomí número 3, al barri gòtic de Barcelona. Si voleu més informació d'això, trobareu el telèfon 93 268 4700. Només dic algunes de les coses que es faran demà. De les 4 a 2 quarts de 5, a 2 quarts de 6, perdó, Marta Sagarra es presentarà una conferència sobre la comunitat dels amants, el desig com a expropiació. I ja participa la Fabrice Corrons, de la Universitat de Tolosa, que parlarà de l'home a la bruixa de Dols i altres poemes. Sandrine Frachin, de la Universitat de Montpellier, parlarà de Maria Mercè Marçal i els feminismes franceses de la diferència. I Aina Pérez Fondavila parlarà des de CAP o des de Mitele, com si hi hagués un altre món. Entre la FAS i la FAS de René Vivien i Maria Mercè Marçal. Bé, tot això és el pati, el Centre Cívic Pati Llimona, al carrer de Barcelona, aquest dimecres, dijous i divendres. Aneu a aquest telèfon que us he dit i us informaran de tot.
Més coses, se celebra la sisena edició de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya. Això serà del 7 a l'11 de novembre del 2012 a la Filmoteca de Catalunya, o sigui, si avui és dia 6, això comença demà. Demà dia 7 comença, Doncs això ho podeu trobar a la seu d'aquesta mostra de cinema àrab i mediterrani, la tenim a la Filmoteca de Catalunya, i des de demà fins al dia 11 hi haurà un munt de pel·lícules. Demà, per exemple, a les 9:15 hi haurà la inauguració i la projecció del documental Dones Militants, en versió original àrab i francès i amb subtítols en català. Hi haurà també un debat amb la presència de la directora. El dijous hi haurà un altre documental a les 10 de la nit, les Cròniques de la Revolució. El dia 9, divendres, hi haurà una projecció d'una pel·lícula siriana, en aquest cas, La llarga nit. i el mateix dia, 9:15, un documental sobre el món tunisià. O sigui, que ja veieu, eh? Aquest cineclub, Barcelona Espai de Cinema, la Casa Lissal de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, us ofereixen aquestes pel·lícules. I no tinc aquí la pàgina web. Sí, filmoteca.cat. Si voleu més informació sobre aquesta mostra de cinema àrab i mediterrani de Catalunya, podeu anar a aquesta pàgina web, filmoteca.cat, i us donaran més dades.
I brevíssimament, una última notícia de la biblioteca d'aquí a Sant Celoni l'Escorxador. Demà mateix fan una xerrada tertúlia sobre cròniques de la veritat oculta dintre del cicle Caldés a l'Escorxador. És el dia 7 de novembre a les 7 de la tarda a la biblioteca, a càrrec de David Yeste. Recordeu això, demà a la biblioteca.
Demà a la biblioteca, això mateix. Per tant, us hi esperem a tots.
Més coses. L'artista Jorge Rodríguez Gerada es veu que s'ha avançat a la celebració del centenari de Salvador Espriu i ha retratat amb el sistema del carbonet Salvador Espriu sobre un llenç format per 1.800 llibres que van ser col·locats al pati del Centre Cultural Calissai per diversos veïns d'Arenys de Mar. I una altra notícia encara, ja gairebé per acabar. Tots sabeu, tots i totes suposo que sabeu què va passar amb aquell noi fa alguns anys, l'Eric Bertran. Doncs resulta que, si no tinc mal entès, aquest divendres vinent, s'estrena la pel·lícula Fènix 11-23, una pel·lícula que trasllada a la pantalla amb la màxima fidelitat possible els fets que va protagonitzar Eric Bertran l'any 2004. Amb només 14 anys va ser acusat de terrorisme per haver exigit l'etiquetatge en català a una cadena de supermercats. És una pel·lícula dirigida per Joel Joan i Sergi Lara, interpretada per Nil Carboner, Rosa Gàmit, Àlex Casanovas, Pau Poc, Roberto Álamo i Anna Wagener. D'acord? Som-hi, doncs.
Bé, i en aquest punt hem arribat al final del programa, però abans d'acomiadar-nos de tots vosaltres, us llegirem la frase del dia d'avui, del programa d'avui. La frase és de John Maynard Keynes, que ja sabeu que és un clàssic del pensament econòmic. La seva frase diu el següent: les paraules han de ser una mica salvatges perquè són la sal del pensament sobre els que no pensen. Per tant, si voleu assaltar aquells que no pensen, heu d'utilitzar paraules una mica salvatges. I dient això, ens acomiadem de tots vosaltres i de totes vosaltres i us esperem el proper dia.
Ja sabeu que els diumenges aquest programa es reemet de les 11 a les 12 de la nit. Per tant, si no l'heu pogut sentir, doncs teniu aquesta segona oportunitat.
I que estem al Facebook i tenim un correu electrònic també. Bé, si ja ho sabíeu, perquè ho podeu fer servir també si voleu. Esperem que la setmana que ve ens acompanyeu amb el programa 210.
Bona setmana.
A reveure.
A reveure.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!